I ara anem a parlar de l'art de fabricar un perfum a mida. És el que fa Esperança Casas, artesana de les fragàncies, que recentment ha obert el Jardí Secret, un taller a Tiana des d'on crea perfums personalitzats per al client. Anem a parlar, Dolors, amb Esperança Casas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs d'entrada, això de crear aquests perfums personificats deu ser això com molt específic. Hi ha molt de públic interessat en això?
Bé, de fet, hi ha un públic que no es coneix perquè fins ara no s'ha fet això. És a dir, fins ara el perfum sempre ha anat lligat a la compra en una perfumeria, no? O bé a la compra d'algunes fragàncies naturals als mercats o les fires, especialment les nadalenques o les específiques. No hi ha un públic definit exactament, no?
Clar.
Però sí que en els que he fet és un objectiu regal. És a dir, tu has dit les fragàncies, els perfums personals, però de fet el Jardí Secret el que fa és personalitzar tota la seva àrea. El Jardí Secret està en tres branques, sempre amb el món del perfum, sempre amb el món del perfum natural. Hi ha les fragàncies a mida, que és de les que has parlat inicialment,
sí, sí.
Però després també hi ha l'àrea de tresors, on es perfumen objectes que habitualment són de decoració i que un cop la fragància se'n va, perquè és volàtil,
clar, va passar el temps,
resta un objecte de decoració, o bé un objecte de bisuteria que podem fer servir com polseres o penjolls, etc. No?
És a dir, que l'olor no només present en els nostres perfums, sinó també a les nostres llars, per exemple.
Sí, i en un sentit molt diferent del que és l'habitual ambientador o objecte que posem, ja no parlo dels que s'endollen o així, no? Sinó no hi ha cap objecte que sigui perfumat que quan deixa d'emetre aquest aroma constitueix un objecte de decoració. No? I això és el que es fa, però es fa amb edicions limitades. Per exemple, ara vaig fer per Nadal, que va ser quan, de fet, és molt recent, no?, la inauguració del Jardí Secret, i per Nadal vaig elaborar una sèrie d'elements decoratius típics de l'època, com corones per deixar en una tauleta, amb olor de jasmí i canyella, de rosa. Després hi havia penjolls amb olor de tell, que eren per els poms de les portes o de les finestres, i també penjolls per als arbres, perquè cada vegada més hi ha arbres de Nadal que són artificials.
Sí, i que no tenen olor, no tenen, i perdem olor molt. Sí.
Sí, i aleshores una mica és aquest el tastet que es va fer inicialment. No? I és molt curiós perquè no estem acostumats a olorar el que no estem acostumats a olorar.
És a dir, Què vol dir això?
Sí, això vol dir que a tu et posen ara un frescor de perfum, o un frescor que tu creus que és un perfum, i ràpidament, intuïtivament, agafes i l'olores.
Sí.
Però objectes que tu no estàs acostumada, per exemple, això, no?, una corona de Nadal, tu no estàs acostumada a olorar.
Sí, que no costaria el nas, no?,
no,
així d'entrada.
No, aleshores, no, inicialment et pot agradar per l'aspecte, però era molt curiós perquè vaig fer al mercat, vaig fer aquí a Montgat a la fira de Nadal, i després vaig anar a Santa Maria d'Oló, que era un lloc absolutament desconegut, i era bastant curiós perquè les persones que s'aturaven per l'objecte en si, no? Però aleshores quan els hi descobries, perquè estaven coberts amb una bossa transparent, no?, perquè no se n'anés l'olor, i bàsicament perquè no n'entrés d'altres, no?
Clar.
Aleshores, quan els hi descobries que allò feia olor, era una sorpresa bastant grata per ells i era un impuls de compra, no? Perquè no estaven acostumats. No?
Però això vol dir que nosaltres, en general, som més visuals que no olfactius?
No, som molt olfactius. El que passa que el tema de l'olfacte el fem tan inconscientment que no ens n'adonem, i aleshores el tenim, no li donem un valor, no? I l'impuls el tenim amb les coses habituals, no amb les que desconeixem. Hi ha moltes coses que s'olora fora del nostre país, no? Aquí no tenim molt educat aquest sentit, ni amb els aromes naturals, ni amb els objectes, no? I això, vas creus a frontera, vas a França i és un altre món, no? Allà sí que fa molts anys que estan darrere i que ho han anat perfilant i han anat fent coses molt innovadores que les tenen molt assumides. Aquí nosaltres, bueno, l'homeopatia, la naturopatia, tot això va molt lent.
Molt poc a poc, no?
Sí,
poc a poc.
Sí, molt lent.
I quin és l'esperit? Ja em mencionaves, doncs, això, objectes de la llar, també aquests perfums personals, però quin és l'esperit a l'hora de crear el Jardí Secret? Què és el que buscaves? Què és
el Jardí
busques?
Secret... és, per dir-ho d'alguna manera, és una explosió, una experiència i una inquietud de fa molts anys, no? Amb totes les àrees del món del perfum natural, bàsicament, no? I abans hem parlat una miqueta dels perfums personals, també ara hem estat parlant dels tresors, però també els secrets és molt interessant perquè és una àrea que treballa les xerrades i els tallers del perfum. A les xerrades es pot veure que hi ha un gran desconeixement i es pot veure d'una manera molt grata perquè quan expliques la història mitjançant un audiovisual, del món del perfum des de l'època de la prehistòria, això es va fer l'any passat a la biblioteca de
Can Baratau,
la nostra, sí. I bueno, va ser molt curiós perquè una història tan llarga i tan desconeguda està salpebrada de moltes anècdotes i moltes coses que te n'adones que no en sabem. I això jo ja ho sabia que no en sabíem, de fet, perquè el muntatge d'aquesta xerrada va costar uns 6 mesos, no? I m'ha costat uns 6 mesos perquè no hi ha informació aquí. La informació ha hagut d'estar... capturada i ratificada a França, a Anglaterra, a Itàlia, als Estats Units, a Alemanya, a molts de llocs que pots anar rascant la història. Aquí no tenim res, tenim poca cosa.
De fet, sí que és veritat que quan pensem en perfums, pensem en França, no? Directament.
Sí, sí, que tampoc no hauria de ser així, no? Però tenim les 4 pinzellades de la història del perfum, que és una història que està lligada des de que l'home és home, i en canvi que en tenim un gran desconeixement. I bàsicament perquè aquí no hi ha informació. No hi ha ni informació ni hàbit. I aleshores, les xerrades són molt, molt agradables en aquest sentit perquè veus, no?, que estàs descobrint coses i d'altres les estàs destapant, és a dir, les sabem però no les tenim assimilades, no? En les xerrades també es fan olorar coses que no són habituals, com la mirra, per exemple, o la primera aigua de Colònia, que era la de la reina d'Hongria, o diferenciar els olis depèn de la planta d'on venen, i tot això són coses que agraden, no? Perquè té perquè en definitiva el perfum va directament a l'àrea sensible i que tenim, no?
Però que també
i ens aboca.
Té molt a veure en com estem educats a l'olfacte o no. O sigui, es pot educar l'olfacte, podem, doncs, igual que es fan cates de vins i que al final doncs, acabem tenint, notant, no? Doncs, d'aquesta feta aquell vi, podem acabar notant també d'aquesta feta un perfum o qualsevol altra cosa del nostre entorn.
L'olfacte, com tot, es pot educar. I jo crec que només que... No cal un gran estudi. Només que siguéssim capaços de parar-nos un moment i analitzar el que olorem, cosa que no fem mai perquè ja ho tenim assumit, no? Ja sabríem moltes coses. L'olfacte humà detecta més de 10.000 olors. Però no ens n'adonem. Ara, si a partir d'ara, d'aquest moment, quan surtis, comences a tanques els ulls, perquè és més fàcil,
sí.
I dius, això fa olor d'això, això fa olor d'allò. Llavors, tu, de fet, totes les olors que tu tens en ment, els hi vas posar una etiqueta, te n'adonaràs que reconeixes moltes olors.
I de fet,
però no t'hi pares a pensar.
Exacte, no? No som conscients del que està funcionant al nostre cervell, però sí que ens passa i sí que en som conscients, com per exemple ens ve una olor doncs, de la nostra infància, no? Que no sabem per què, allò ho reconeixem, doncs ja sigui jessamí, que passem per un jardí i diem, ostres, jo en el jardí del meu avi hi havia i jo ho relaciono amb la infància. Llavors sí que en som conscients, no?, de les olors que ens guarden.
Ets conscient del record, però no tan... però continues sense... O sigui, el fet de l'olfacte el continues rellegant, és a dir, de cop i volta dius, ostres, sento el bagul de la meva àvia, no? Quan l'obria, que feu-lo de la romania o de la banda, però no et pares a pensar si era romania o la banda. Dius, ostres, he sentit, ara m'he recordat de l'habitació de la meva àvia, no? És sempre el mateix. I bueno, de fet, fa molts anys que en som inconscients del tot, no?, de les olors que ens envolten i no ens aturem a distingir-les unes de les altres. Però és un fet clar, perquè un nadó pot reconèixer la seva mare només per l'olor i ell no sap res de res en aquell moment, no? Però sí que la pot distingir. Per tant, és un sentit que tenim molt potent, que ens ajuda en moltes coses, amb lo bo i amb lo dolent, perquè, clar, també quan tu agafes un got de llet a la nevera, resulta que està agre, el primer que t'avises
l'olfacte,
no? I el foc, o el gas, o el que sigui, no? És a dir, hi ha la part positiva i la part negativa. Per què? Perquè tu no ets conscient. Quan tu vas agafar el got de llet, tu no vas a veure, vaig olorar a veure què tal és. No, tu te'l poses, te l'apropes i en aquell moment està treballant 24 hores l'olfacte. I és tan fluid que tu no l'analitzes, ni tu ni ningú, no?
Clar,
no l'analitzem en absolut.
No sé si precisament els que us hi dediqueu professionalment doncs voleu fer aquestes xerrades i aquesta part de difusió doncs, i reivindicació, no?, d'alguna manera, de la importància de les olors pel que ens explicaves, no? Perquè doncs sembla que a ningú no li dona importància conscientment, després inconscientment a vegades sí que li dona molta importància perquè t'apartes d'una persona, no saps per què, però t'apartes, no? És a dir, que no sé si vosaltres que això que us hi dediqueu, que li dediqueu tantes hores i que també entreu en contacte amb el públic i amb la gent que potser us demana aquests perfums especials, doncs podeu reivindicar una miqueta més aquestes fragàncies que ens hi aturem, no?, una mica.
Bueno, crec que això és un tema absolutament personal i crec que cadascú amb la seva mesura sap gaudir de, per exemple, avui que està plovent, doncs de, si passes per un jardí, de les aromes que surten d'allà de manera natural, no? Només que no crec que ningú pugui fer una batalla perquè tothom ens conscienciem de l'olor. Això em sembla que és un fet bastant impossible, no?
Ja.
Però sí que hi ha parts de la història que són molt interessants de saber o maneres de saber si ens agrada un perfum, que ho fem bastant malament habitualment, no? O sigui, si anem a una perfumeria, el que fem, olorem una mica, estem més sofisticats ara que fa 10 anys. Ara mateix agafem aquests papers que ens donen, no?, els mullets, i els olorem. Abans ens ho posàvem a sobre, no? I clar, és com posar és bastant arriscat, això, no? Perquè el que has de fer amb una fragància és anar olorant mica en mica, perquè està composada de tres àrees. Per tant, la que tu olores inicialment és la primera i no pots jutjar per aquesta primera que et durarà 2 o 3 minuts, no? I hi ha una sèrie de coses que sí que és interessant de saber perquè nosaltres puguem aprofitar més el fet de gaudir d'una fragància que en definitiva ens la posem igual que gaudim d'una roba determinada, no?
Clar.
En l'aspecte personal, però també de sensorial, de sentir-nos millor. És a dir, hi ha dies que preferim una colònia fresca perquè ens sentim així i no suportaríem una colònia densa o dolça o espaciada o oriental, no?, per aquell moment. Però en canvi hi ha dies que sí, no? Llavors, si aprenem a dominar els nostres coneixements a l'hora d'escollir una fragància en el moment oportú, gaudirem molt més. No?
Clar.
És a dir, tu no aniries mai amb talons a fer els nou pins, oi que no?
Per jo crec que no, en principi no.
Des és una mica el mateix, no? És a dir, quan més informació tinguem, més podem gaudir de les coses que fem, bàsicament.
També m'agradaria que ens expliquessis una miqueta aquesta vessant d'artesana, del perfum, aquesta, de com es construeix un perfum, de com ens podem acostar doncs, a aquella fragància que tu deies, no?, que ens identifiquem, que ens sentim bé. Això és a poc a poc, doncs, aquesta flor, aquella altra, aquesta fragància, aquella altra, no?, suposo.
Sí. Bé, com he dit abans, habitualment el que es fa és es compra una fragància, dos per la publicitat, perquè després has sentit, perquè després l'has olorat o perquè li has sentit algú, no? I aquest és habitualment el mitjà d'arribar amb una fragància. El que jo faig és una cosa que aquí no es fa, a França sí, a Itàlia també. Esculls, tu esculls la fragància, no? I és una fragància que tu esculls a través d'olorar diversos components, i aquí començaré pel principi. O sigui, sempre explico de que les fragàncies són com la música, i estan, les seves olors són notes, i aquestes notes es defineixen en un pentagrama que en aquest cas té forma de piràmide. I això per què? Perquè la part de dalt és la part que surt, la que olora de seguida, no? Això són 2 o 3 minuts que dura, i això és una composició de notes, habitualment cítriques, no? Amb alguna altra flor. Després dona pas al cor. El cor és l'ànima de la fragància, i aquí moltes vegades són florals, també hi ha espècies, i això dura una mica més, depèn de la fragància, no? Pot durar d'una hora, 2 hores... Finalment dona pas a la base, que és la que fa la sinergia amb la teva pell. I aquí hi ha molta resina, fusta, pell, cuir i algunes espècies també. Tot això, 3 composicions individuals que conjuntament fan el que és el perfum. No? I una cosa dona pas a l'altra, i una cosa d'estar lligada amb l'altra. Aleshores, quan es fa un perfum personal, el que es fa és es treballa en les 3 àrees amb diferents olors, en diferents essències, que agraden, que es fa el tastet. Unes agraden, les altres no. No? A vegades no fas cas, a vegades no agraden, però les poses, perquè els olis essencials naturals estan vius, no? I a tu et pot agradar 2 diferents, et poden agradar molt individualment, però aleshores, quan els barreges, fan una sinergia que pot ser de moltes maneres. És a dir, pot passar que siguin negatius, que entre ells no vagin bé, i aleshores no aconsegueixis una comunió. Pot ser que s'anulin una a l'altra, o pot ser que es potenciïn.
O sigui que el resultat final, el conjunt, és el que acaba valent, no?
Clar, però tot això va pas a pas, és a dir, cada cosa s'ha d'anar fent independentment fins a aconseguir una harmonia. I quan aquestes 3 harmonies estan realitzades, i tot això estem parlant sempre de temps, això no es pot anar fent com un pastís, i ara li poso un confit i ara li poso una fruita, no. Això has d'anar deixant que ells es vagin integrant i et vagi sorgint un resultat. Quan estan tots 3 harmonitzats, aleshores s'harmonitza les 3 àrees. Sempre hi ha el perill de tenir que llançar tota la combinació a la higuera, no?
Déu-n'hi-do, no?
I sí, però també té, clar, tot té el positiu i negatiu. Hi ha aquest perill, però també és espectacular quan tu veus una cosa en el teu cap, no? I vas veient com es va transformant, com moltes vegades et supera la imaginació, i com altres vegades doncs va creant una composició que està bastant lligada a el que estaves pensant, no? I aleshores és una cosa viva que no deixa d'entusiasmar-te, no?
I un procés que pot durar quant de temps?
3 mesos.
3 mesos per elaborar un perfum, que després suposo que si tu l'elabores per una altra persona, a petició d'una altra persona, ja ningú més no li donaràs aquesta fórmula, o sí?
No, les fórmules són personals, fins al punt, i això queda molt clar a l'hora de fer el pressupost que s'ha de signar per a l'acceptació. La fórmula és individual a la persona, és a dir, si tu vens i m'encarregues un perfum per a algú altre, jo només te'l vendré a tu. És indiferent que després aquest algú altre vingui i digui no, és que jo en vull més.
Sí, sempre li hauré de regalar jo, no?
No, però sempre m'hauràs de fer tu la comanda, no? Perquè jo te'l faig anar a tu. O sigui, el que tu facis després, i el meu compromís és amb tu. I la fórmula porta el teu nom. Per tant, independentment de que això sigui per una altra persona, aquestes fórmules són tancades i barrades per a tots els altres, no?
Que això és una de les coses que dèiem d'exclusivitat, no? De valor afegit de tota aquesta artesania del perfum. Ara que m'ho explicaves, jo tenia al cap aquella novel·la que suposo que t'hauran fet referència moltes vegades, que es titula precisament El perfum, de Susskind, i que va popularitzar molta gent, ha llegit aquesta novel·la, i no sé, ens vam sentir apassionats per aquell noi, no? que es deixava emportar que el més important de la seva vida eren les olors. Suposo que molta gent t'ho haurà preguntat, però què n'hi ha de cert en tot això?
Bueno, a mi, jo no vaig llegir el llibre.
No?
No, perquè hi havia parts que no m'agradaven, no? I no... el qual no vol dir absolutament res, eh? Però sí que vaig veure la pel·lícula i em va agradar molt en el sentit de que s'expliquen molt bé els processos de la perfumeria. Malauradament ja no existeixen aquest tipus de processos perquè són molt cars, però va donar un testimoni molt ferm a com s'elaboren els perfums, que amb el desconeixement del que et parlava abans, doncs per mi va estar fantàstic, no? I...
difusió, no?, que dèiem, aquesta difusió.
Sí, sí, llàstima que, ja et dic, no, ja no es fa. Per exemple, hi ha una part que es veu l'Enfleurage. L'Enfleurage es feia a Grasse, que és un centre de, el gran centre de perfumeria que està a França, i en allà el que es feia hi havia unes plaques de vidre que es posava greix vegetal, bàsicament, i aleshores en allà es posaven o les roses o les flors delicades, o el jasmí, i amb greix, una per una, no? A dalt i a baix hi havia greix, i llavors aquestes plaques es anaven apilant, i al cap de 3 dies es treien totes les flors i es tornaven a posar de més. Això es feia com 5 vegades. No? Cada safata d'aquestes. Aleshores, el greix, quan estava ben saturat, el que es feia és es anava netejant amb alcohol fins a aconseguir l'essència. No? I això actualment és impossible,
clar,
perquè és una mà d'obra que no es pot pagar i això ja no es fa enlloc. No? Però era, de fet, era l'esperit de la perfumeria, té molt a veure amb l'alquímia, no? I la perfumeria té un marc vital que és el temps, i no es poden fer les coses de pressa.
I en aquesta societat en la que estem, no sé si funciona això massa bé.
No, però a la societat que estem té els sintètics. Ara, bàsicament, quasi tot es fa amb productes sintètics, que igual que et deia abans, hi ha la seva part bona i la seva part dolenta. Hi havia olis essencials com el mesc, que és una mena de cèrvol del Nepal, no?, que els mataven per poder...
per treure'l.
Sí. I el mesc, per exemple, era molt... era una de les frances més utilitzades per la Josefina del Napoleó. Diu que 30 anys després de la seva mort encara feien les habitacions, feien olor de mesc, perquè
sí,
és molt potent, no? En algunes mesquites es feien també amb el morter, per fer les parets, feien servir mesc perquè se sentís l'olor, no? És una olor molt potent. Però el problema d'això és que havien de matar l'animal, no? Van intentar domesticar-lo, però com que això ho feia bàsicament per marcar el territori, doncs un cop estava en una granja no havia de marcar res, per tant va deixar de fer-ho i per tant els van deixar lliures, no? Els sintètics, una de les grans coses que han aconseguit és que tots els olis que venen dels animals, que estan absolutament prohibits, però ja sabem tots que el fet que estigui prohibit no vol dir que no es...
ja que no s'acabi fent d'alguna manera.
No s'acabi fent, no? Si al contrari, que a vegades resulta que fan més negoci perquè llavors és més car,
clar,
doncs el sintètic ha substituït a l'animal, abaratint els costos i traient la raó de haver de matar aquests animals, no? I això és una gran cosa. Per contra, els sintètics són molt lineals, tota aquella vida i tot aquell moviment ja baixa una mica, no? I a favor seu és que són molt més permanents, els naturals s'esvaeixen molt més ràpidament, però, bueno...
tot el seu dubte, però i el contra,
exacte,
no?
Exacte. Jo personalment prefereixo els naturals. He estat treballant amb multinacionals i tot era sintètic, no? I no és dolent, És a dir, perquè hi ha fragàncies que t'agraden i són sintètiques, no passa res, no? El que passa que a mi personalment m'agrada més el món natural, no? Que és molt més limitat, però per mi és més agraït.
Bé, ja n'hem acabat l'entrevista, però explica'ns, ara ens ho deies, no? que el Jardí Secret és de recent creació, sí. Fa poquet que estàs en aquest taller aquí a Tiana. Quins són els projectes més immediats que tenim pels propers mesos?
Bé, els propers mesos estic encarant, diguéssim, en l'àrea de tresors uns objectes que seran decoratius, no? Més de caire de primavera, no? Per tenir a casa, tipus guirnalda o els panys de porta, que són molt bonics i bueno, són molt útils perquè es pots posar on vulguis, per fer aquest aroma natural. Tinc projectes que estic realitzant de perfums personals i després en l'àrea de secrets tinc diversos tallers a fer, tant tallers per fer el perfum un mateix com xerrades, i després també hi ha un projecte per fer un espectacle on el perfum serà una part de l'Adrezzo.
No? Molt bé.
I, bueno, anant.
Doncs ja anirem informant, no, sobre aquest espectacle que els propers mesos, sí, amb la primavera, doncs suposo que estem en un moment vital, no, del tema olors, perquè la primavera és un moment així important de l'any per obrir encara més el nas, o no?
No, el tenim sempre obert, a les, sí, no? 24 hores.
Molt bé, Esperança, moltes gràcies per venir fins a la ràdio i que vagi molt bé amb aquest projecte.
Molt bé, moltes gràcies. Adeu, a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.